els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts a La veu de Càritas, la secció del servei i de l'amor als més necessitats, amb la col·laboració de Càritas Catalunya i, com sempre, amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. La Fundació Bofill i la Plataforma d'Infància de Catalunya, PINCAT, de la taula d'entitats del tercer sector social, han presentat conjuntament l'Educació venç la pobresa, una agenda de 10 polítiques educatives per trencar el cercle hereditari de la pobresa des de la infància. Són mesures que han demostrat ser efectives, que han desplegat la majoria de països que han volgut lluitar contra la pobresa infantil i que compten amb precedents al nostre país, molt sovint liderades per entitats socials. La Fundació Bofill i la PINCAT argumenten que l'educació i les polítiques educatives tenen la capacitat de generar oportunitats i de neutralitzar la desigualtat i l'exclusió social. Les dues organitzacions plantegen, entre d'altres, aquestes polítiques educatives. Per exemple, l'educació a la primera infància, que sigui un inici segur per a totes i tots, beques i ajuts per a la continuïtat educativa, acompanyament de les trajectòries educatives de l'alumnat en situació de risc, suport educatiu perquè ningú no quedi enrere, una xarxa escolar no segregada que iguali les condicions d'aprenentatge de tot l'alumnat, l'espai del migdia i el menjador escolar com a dret a l'educació i també una educació extraescolar a l'abast de tothom, amb una política educativa, diuen en majúscules. Igualment, la Fundació Bofill i la Plataforma d'Infància de Catalunya demanen a la Generalitat que desplegui, concreti i doti de pressupost l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil aprovada a l'abril de l'any passat, denuncien que està aturada i reclamen que es recuperi en polítiques educatives que han permès frenar la pobresa en molts altres contextos. D'altra banda, 3 anys després de l'inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, 12.700.000 persones, el 36% de la població, segueixen necessitant ajuda humanitària, sobretot a l'est i al sud del país. A més, 6.800.000 refugiats continuen vivint fora d'Ucraïna, mentre que 4.200.000 persones més són desplaçades internes. Amb la destrucció d'habitatges i infraestructures, el conflicte prolongat ha deteriorat la salut mental de milions de persones, desplaçades o no, que viuen amb estrès posttraumàtic. Els menors són el sector més afectat, amb depressions i pors. D'altra banda, es calcula que més d'un milió de famílies, uns 5.500.000 de persones, no tenen cap ocupació ni cap font d'ingrés familiar. Aquesta situació, unida a una taxa d'inflació del 12% i a la prolongació d'un conflicte que ha fet que ja no hi hagi estalvis, milions de persones estan vivint sota el llindar de la pobresa. Càritas Ucraïna i Càritas Espes, la catòlica de ritu grec i la catòlica de ritu llatí, respectivament, han continuat atenent la població ucraïnesa afectada pel conflicte, integrant programes de resposta humanitària amb iniciatives de recuperació primerenca i desenvolupament. Des del febrer de 2022 s'han atès, des d'aquestes dues organitzacions, més de 4.800.000 persones que han rebut ajuda alimentària de primera necessitat, estris domèstics, allotjament, aigua i kits d'higiene, així com protecció, suport psicosocial en serveis de salut i ajuda monetària multipropòsit. El treball en xarxa, teixit entre parròquies, centres d'atenció, oficines diocesanes, nacionals i xarxa d'unitats de treball mòbils, ha permès que Càritas atengui la població d'Ucraïna tant en nuclis urbans densament poblats com en comunitats rurals allunyades que no tenen accés a serveis socials bàsics. Per aquest any 2025, les prioritats de Càritas són continuar amb l'ajuda humanitària a l'est i al sud del país, posant la mirada en processos de reconstrucció primerenca i desenvolupament a la resta del país. Càritas Espanyola ha mobilitzat, de fet, des de l'inici de la invasió, 10.500.000 d'euros en total que han estat enviats a les dues Càritas presents a Ucraïna i a la xarxa de Càritas als països limítrofs per fer front a les necessitats de la població desplaçada. Segons les Nacions Unides per als Refugiats, ACNUR, hi ha més de 231.000 ucraïnesos sol·licitants de protecció temporal a Espanya. L'any passat, l'acció de la Confederació de Càritas per atendre i acollir les famílies i persones de nacionalitat ucraïnesa s'ha normalitzat dins els recursos i espais d'acollida. S'han atès un total de 2.900 persones i els recursos econòmics invertits han pujat a gairebé 264.300 euros. A banda d'aquestes dades que acabem d'exposar, entre d'altres sobre Ucraïna, us expliquem que el sector tèxtil es troba en un moment de necessària reconversió. Sota el títol de ser indústria de la moda, la segona indústria més contaminant del món, són diverses les accions governamentals que han decidit passar legislativament a l'acció. La nova llei 7/2022 del 8 d'abril sobre residus i sòls contaminats per una economia circular obliga els estats membres de la Unió Europea a la recollida selectiva de residus tèxtils que fins ara es feia de manera opcional i gratuïta a través de convenis col·laboratius entre els diferents organismes municipals i entitats d'economia social en la majoria dels casos. Davant d'aquest nou marc legal es preveu un augment de recollida de roba i de la seva correcta gestió. Així es diu des de la Fundació Formació i Treball, que està condicionant una nova nau de més de 28.000 metres quadrats a Sabadell, que es convertirà en el centre de tractament tèxtil més gran i avançat de tot el sud d'Europa. Fins aquí les notícies. De seguida arriba el testimoni aquí a La Veu de Càritas, la secció dels dilluns al Sense Distància. En el nostre testimoni volem parlar d'un informe sobre la situació de les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona l'any 2024, elaborat per l'Observatori de la Realitat Social d'aquesta Càritas Diocesana. Tenim amb nosaltres el mateix responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona, Calle Gómez. Senyor Calle Gómez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Bé, des de quan i com sorgeix la idea de posar en marxa una nova eina d'anàlisi social vinculada a l'Observatori amb aquest informe?
Mira, doncs, durant aquests anys de vida de l'Observatori, sí, que està actiu des de l'any 2017, amb l'objectiu de conèixer més i millor la realitat de les famílies acompanyades per l'entitat, hem desenvolupat fins ara 5 informes d'impacte que s'han apropat a la realitat de les famílies d'una forma com més temàtica, no? Ens hem apropat a la cobertura de rendes, a la bretxa digital, a l'habitatge, a l'impacte que ha tingut, per exemple, el darrer que va presentar l'any passat de la inflació disparada durant els darrers 2 anys, per saber com això havia afectat a les famílies, amb un doble objectiu, d'alguna manera sensibilitzar o fer públic aquesta situació, i d'altra banda també tenir una informació més precisa des de l'entitat per poder acompanyar, diguéssim, de forma més acurada les famílies que tenim des dels projectes. Aquest que havia estat l'objectiu de l'Observatori, que, diguéssim, continua, i per tant aquests informes d'impacte que hem anat publicant, la intenció és continuar fent-los, però aquesta nova eina que comentaves, l'objectiu que té és dir, bueno, doncs, sí que aquests informes que hem fet aprofundeixen molt sobre un tema, però llavors no hi ha una continuïtat a l'anàlisi. I per tant el que hem fet és una eina estable, que anualment vol analitzar la situació de les famílies que acompanya Càritas al llarg de l'any, amb temes, diguéssim, amb diferents dimensions, salut, habitatge, ocupació, situació econòmica, bretxa digital i xarxa relacional. I llavors, d'alguna manera, el que pretenem és fer un informe tipus panel, per tant, un informe comparable, que tingui aquesta comparabilitat i que puguem analitzar la situació de les famílies anualment per veure quina és l'evolució d'aquesta situació amb el pas del temps.
I com ha estat la metodologia? De quina manera s'ha elaborat l'informe?
Mira, en principi, amb la metodologia, estadísticament, diguéssim, el que hem fet és garantir una mostra estadísticament significativa i representativa de les 27.000 persones, aproximadament, famílies que Càritas acompanya anualment, i per tant això ha donat, diguéssim, un univers de 300 famílies a les que els hem fet una entrevista personal per conèixer d'alguna manera la situació de la persona entrevistada i de la resta de la família per poder tenir aquesta informació a partir d'uns perfils determinats, sí, amb criteris estadístics que permeten d'alguna manera doncs, que si es replica això cada any podem tenir aquesta comparabilitat, diguéssim, garantida per poder analitzar l'evolució de les famílies durant els propers anys.
I anem una mica al nucli d'aquest informe. Ens pot refrescar les principals dades que ofereix aquest informe qüestionari sobre la situació de les persones ateses per Càritas Girona el 2024? Què ens destacaria?
Mira, en principi, no sé, si vols, podem anar fent, és a dir...
Sí, endavant,
principi,
tranquil.
Pel que fa a la salut, sí, hem vist que hi ha una cobertura, sí, garantida del 90% de les persones que acompanya Càritas, una mica, doncs, amb matisos, perquè les persones en situació administrativa irregular sovint també poden tenir problemes d'empadronament i això, problemes per aconseguir la targeta sanitària, i, per tant, aquesta cobertura queda restringida d'alguna manera, doncs, a la cobertura d'urgències, però no, diguéssim, la cobertura total com la que tenen la resta de persones. Però sí que hi ha un 10% de persones que no tenen garantida aquesta cobertura a través de la targeta sanitària. Sí? Cobertura pública majoritàriament, vale? Una mica talment que sortia. A nivell d'habitatge, que seria el segon, diguéssim, el segon àmbit que hem analitzat, el que veiem aquí, que pel que fa al règim de tinença d'aquest habitatge, hi ha, el majoritari és el lloguer, que és un 55% de les famílies que acompanyem. Aquest habitatge també tindria matisos, perquè de vegades és un habitatge en situació precària, sí, en temes d'insalubritat o de, fins i tot, diguéssim, infrahabitatge, i de vegades, o és un habitatge de vegades en risc, perquè arriba al final del contracte, o la voluntat del llogater i llogatera de fer un increment significatiu d'aquest habitatge, i per tant, d'alguna manera, és una situació que és estable aparentment ara, però que en un període curt es pot quedar en una situació de més precarietat. I el que sí que veiem és que apareixen, diguéssim, altres fórmules habitacionals, diguéssim, d'infrahabitatge, perquè aquest 55 de lloguer podríem afegir també un 7% de famílies que estan en un règim de propietat, la majoria encara pagant, diguéssim, amb hipoteca d'aquest habitatge, i la resta serien situacions, doncs, de relloguer, habitatge social, pisos cedits, habitatge ocupat, hi ha tota una sèrie de fórmules habitacionals, diguéssim, que serien més precàries, que serien la que tenen la resta de les famílies. I destacàvem aquell dia, a la presentació de l'informe, l'aparició d'un fenomen que, així com a grans ciutats no és nou, seria l'habitació de relloguer. Sí? No parlem de compartir pis, com ho fan els estudiants, parlem de famílies senceres que viuen en una habitació d'un habitatge, en una única habitació, per tant, en un habitatge de diverses habitacions, hi ha diverses famílies convivint, i que han de fer, d'alguna manera, torns i horaris per poder compartir espais comuns com podien ser la cuina o el lavabo. Aquest fenomen, que a grans ciutats, com deia, doncs és freqüent des de fa anys, a Girona apareix ara amb un 11,3% de les famílies que estem acompanyant, que viuen aquest règim d'habitatge, amb aquesta habitació rellogada, i destacaven que és un fenomen, diguéssim, nou, que apareix amb força.
Sí.
Veiem també com a nivell d'habitatge hi havia una de cada 5 famílies vivia en un habitatge en situació d'insalubritat, amb problemes de goteres, humitats, brutícia, olors, sí? I per tant, d'alguna manera, doncs, bueno, en fi, destacava una miqueta la dificultat d'aquest habitatge.
Doncs, sí, si vol afegir alguna cosa més per no allargar-nos massa.
Mira, doncs, i poder per acabar, un element que és que la darrera, diguéssim, el darrer element analitzat, que és aquesta xarxa relacional, sí, una miqueta la, diguéssim, aquestes persones amb qui les persones que acompanyen poden comptar o tenen contacte o poden comptar, sí, més enllà de la seva família. I sortien dades preocupants que, bueno, que de fet han orientat, diguéssim, el propi informe d'impacte, que seria d'alguna manera, doncs, que quan preguntaven la freqüència de les interaccions socials fora de l'àmbit familiar, sí, i considerem interacció, bueno, doncs poder fer un cafè, poder tenir una xerrada amb algú, poder haver tingut, doncs teníem que, diguéssim, diàriament només un 2% de les famílies tenen una interacció social amb algú altre fora de la família de forma diària, només una de cada 4 ho tenen setmanalment, sí, i veien com un 35% només tenen aquesta interacció de forma mensual, o hi havia un terç de famílies o de persones que el tenen anualment. Per tant, diguéssim, un aïllament significatiu i una manca de xarxa relacional important d'aquestes famílies. I quan els hi preguntaven, per acabar, el nombre d'amistats que tenen aquestes famílies, considerant amistat algú amb qui puc tenir una xerrada per tenir un cert suport emocional quan tinc una situació complicada o a qui pugui demanar-li un favor, no sé, el cotxe per anar a treballar un dia, si se m'espatlla el cotxe i estar uns dies al mecànic o suport econòmic per poder fer front a un pagament petit imprevist que he pogut tenir, el que veien és que el nombre d'amics, diguéssim, hi ha un terç de famílies, de persones de les que acompanyem, que considera que no té cap amic, sí? i un altre terç que considera que té un o dos amics. I, per tant, més de tres, només hi hauria un terç més de persones acompanyades que compten amb aquesta xarxa relacional. Per tant, veiem que hi ha un impacte important pel que fa a aquesta xarxa, hi ha una absència de xarxa, sí, que pensem que té conseqüències i pensem que afecta les famílies que acompanyem i que aquest informe és veritat que aprofundeix en un àmbit de dimensions gran i que té una capacitat de comparabilitat, diguéssim, a futur interessant, però que no aprofundeix en cap d'aquests elements i per aquest motiu des de l'Observatori veiem que poder aquesta xarxa relacional i els efectes que pugui tenir sobre les persones que acompanyem seria, diguéssim, un tema interessant de poder aprofundir en el propi informe d'impacte de l'entitat.
Doncs enhorabona.
Es publicarà el juny d'enguany.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Calle Gómez, responsable d'anàlisi social de Càritas Diocesana de Girona. Primer, enhorabona per la feina de l'Observatori de la Realitat Social d'aquesta diòcesi. Que vagi molt bé tot el treball i gràcies per haver-nos fet 5 cèntims d'aquest important informe sobre la situació de les persones ateses per l'entitat el 2024. Fins una altra, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Algunes previsions d'agenda. Primer de tot, us invitem a consultar les pàgines web de les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya, així com les seves xarxes socials. Nosaltres cada dilluns anem donant a conèixer activitats caritatives de l'Església en aquests moments. A les 4 de la tarda d'aquest dilluns, a l'espai amb cor de Càritas Alt Empordà Interior a Figueres, taller titulat Contes per adults, contes que inspiren, en què es treballa la història del senyor Sí per aprendre a establir límits de manera assertiva, respectuosa i sincera. D'altra banda, la Federació Catalana de Voluntariat Social impulsa la segona edició del cicle de benestar emocional. Durant 6 sessions, des de finals de febrer fins al juliol, aquest cicle proporciona eines pràctiques per cuidar-se i cuidar les persones voluntàries per crear entorns més saludables, cohesionats i també sostenibles, tot treballant les competències emocionals bàsiques necessàries en l'acció voluntària. Totes les sessions es fan de 10 a 12 al matí en format virtual. La primera és aquest dimarts, dia 25, amb el tema El joc i l'humor com a vies per a la creació i consolidació dels grups. I va a càrrec d'Àngeles Gordillo, coordinadora de projectes artístics i comunitaris, formadora en comunicació no violenta, diplomada en teràpia narrativa, actriu i pallassa d'hospital. Aquest dimecres a les 4 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, sessió informativa sobre voluntariat de reforços escolars. I aquest divendres, últim dia de febrer, de 10 del matí a 2 del migdia, a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, al carrer Duran i Sors 11 de Sabadell, sessió d'aprofundiment sobre com integrar la relació d'ajuda en l'atenció. Concretament, se centra en l'assertivitat i la resolució de conflictes i va a càrrec d'Anna Martínez Cuevas, formadora del Centre d'Humanització de la Salut, treballadora social i doctora en psicologia per la Universitat de València. I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.